aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona la 40a edició d'Alimentària, Fira d'Alimentació i Begudes, que ha portat 140.000 visitants de 157 països i 4.000 empreses expositores provenents de 78 països diferents. La innovació ha estat un dels plats forts d'aquesta edició. Doncs en l'espai Innoval s'han presentat 309 llançaments de les empreses participants. En la zona d'Alimentària Hub s'han programat més de 200 activitats de coneixement i de debat, jornades en les que han participat unes 2.200 persones. D'entre les moltes presentacions que s'han fet a Alimentària, vam assistir a la del programa d'activitats de la nominació de Catalunya com a regió europea de la gastronomia, bé, el programa d'activitats de l'any de la gastronomia, en definitiva. Allà el conseller de Turisme i la consellera d'Agricultura i Ramaderia van exposar la importància que té aquest nomenament per la marca. El conseller Baiget ens deia això.
Es tracta d'aprofitar que es va designar Catalunya com a regió europea de la gastronomia, doncs per fer una sèrie d'actuacions que ens permetin ajuntar tres actius que tenim com a país. D'una banda, el producte, d'una altra banda, la indústria i de l'altra banda, el turisme. Tenim producte fet des de la terra, la producció del sector primari. Tenim la indústria que fa, que transforma aquest producte en aliment i, per tant, ja amb gastronomia, i després som una potència turística i volem ajuntar aquestes tres coses per fer veritables actes de promoció, que siguin elements que ens facin atreure gent cap al país, que pugui visitar el país i, a més, pugui gaudir dels seus actius, un dels seus actius, que a més és la gastronomia.
L'Agència Catalana de Turisme treballarà aquest any per potenciar, com ens deia el conseller, la gastronomia catalana, aprofitant justament aquesta titulació de Regió Europea de la Cultura, i d'això ens deia el conseller al respecte.
Cada any l'Agència Catalana de Turisme posa l'accent en un àmbit, i aquest any és l'accent el posem en el turisme gastronòmic i l'enoturisme, sí. Per tant, un dels pilars de la promoció de l'Agència Catalana de Turisme aquest any serà el turisme gastronòmic i tot el vinculat a la cultura del vi i al món del vi a través de l'enoturisme.
L'ambaixadora de l'any de la gastronomia és Carme Ruscalleda, protagonista amb altres cuiners catalans del lloc que avui ocupa la gastronomia catalana. Vam conversar amb Carme Ruscalleda sobre l'evolució i sobre la feina feta envers la cuina.
Home, una importància molt gran, perquè a Catalunya ja tenim la sort de gaudir, evidentment, de la passió pel menjar, d'uns productors de primera línia, d'uns cuiners que hi dediquem la vida, d'unes mostres a ciutats grans i pobles petits en pro de la gastronomia. Llavors, que s'aconsegueixi un títol, una nominació d'aquestes característiques, ha de servir per esperonar els que encara no sabien que s'havia de posar l'ànima al treball. Jo estic convençuda que ha de ser un pas endavant cap a la qualitat i cap a més presència internacional.
I suposo que per Carme Ruscalleda un honor ser l'ambaixadora justament d'aquest any de la gastronomia i l'enoturisme, no?
Naturalment. És un honor. És un honor d'un treball que me'l crec, que el practico, que el defenso, i penso que hem de procurar que el moll de l'os, el perquè de tot plegat, que són els que treballen als ports, a les hortes, al corral, els que produeixen vins, els que produeixen formatges, tots sentin precisament aquesta passió pel treball. Llavors no tindrem competència.
Fa 20-25 anys, Carme Ruscalleda, podia suposar que això aniria d'aquesta manera que estem veient en els últims anys, que la gastronomia a Catalunya tindria el pes específic que té a nivell internacional, però sobretot que canviaria tot plegat tant?
No, però t'he de dir que fa 28 anys em va empènyer unes ganes i una voluntat de tirar un pas endavant cap a la qualitat i cap a la llibertat. Ja hi vaig veure molta llibertat d'acció a la cuina, dedicant-hi la vida sencera. En aquells moments, els que m'estimaven, els que em coneixien, em donaven el pes, clarament, per dedicar-me, per decidir tancar-me en una cuina. Jo hi veia un món ple de colors i ple de llibertat. Ara han passat aquests 28 anys i aquella mateixa gent que llavors em donava el pes, ara estan contents que els nens o les nenes que són a casa seva volen dedicar-se al món de la restauració. Mira com ha canviat la visió de la societat. Hem avançat tots aquí. Hem avançat els artífexs i ha avançat la societat contemplant-ho com un món cultural i lúdic.
I moltes vegades la Carme Ruscalleda ens pregunta, i ara què? Perquè hem vist una evolució brutal en la gastronomia, hem contemplat i hem après a entendre que hi havia aliments que es podien tractar de moltes maneres sí. diferents, que fins llavors eren desconegudes, sí. però la pregunta ara és, i ara què?
Bé, doncs ara no parar, no parar. Jo penso que anem encara amb bolquers amb el que podem fer. Llavors ens hem d'arribar a la pobertat, ens hem de fer grans i hem de ser capaços d'explicar al món amb aquesta qualitat que hem de ser capaços de fer. Ens en sortirem si tots treballem amb honestedat i amb rigor. Per tant, anem amb bolquers, però ens volem fer grans amb molta presència.
Què ha estat el detonant? O quina importància té en tants percents el producte, el territori, la pròpia mà del cuiner? Què és el detonant més important en tot aquest conjunt de coses?
A mi em sembla que hi havia un terreny abonat amb una cultura que en som hereus molt rica, molt variada, molt plural. El detonant, el que encén la metxa, és Ferran Adrià, i el que continua aquesta estelada de projecció són els Roca. I a partir d'aquí el món ens mira. A partir d'aquí arriba aquesta nomenació. Home, ara és l'hora de posar el carro de la il·lusió pel treball a tots plegats, a totes les games.
Ella és molt modesta, però Carme Ruscalleda té un lloc de privilegi en tots aquests cuiners.
I fem feina, i tant que sí, hi fem. Però, a veure, jo els admiro, per això els nomeno,
Què hem pogut menjar avui, per exemple, al teu restaurant a Sant Pol?
Sí, doncs mira, el restaurant a Sant Pol, la llibertat que et deia, que és la que em va empènyer aquesta feina, un menú inspirat en músiques ballables. Per tant, hem començat amb música pop, hem començat a ser amb un xa-xa-xa, hem continuat amb unes sevillanes, continuem amb la bamba, segueix, després de la bamba donem salsa, després de salsa donem després de salsa ball de gitanes, després de ball de gitanes venen sardanes, ve música rap, ve country, ve disco, després de disco ve merengue, després de merengue ve Nihonbuyo, que és un ball japonès, i acabem amb un rock and roll. Tot això ho hem de ser capaços d'explicar en cuina, naturalment, i posem aquesta fantasia, aquesta llista totalment surrealista i aliena amb el menjar, però hem de ser capaços d'emocionar-los amb una llista rara, però entenible amb la gastronomia.
I amb aquests 40 principals potser ens hem quedat en el punt amb el que el pop semblava que podíem identificar-lo directament amb alguna matèria prima, però...
Així és. El pop el presentem amb una coca que té molts contrastos i realment el prota és el pop. I després hi ha molts elements que fem a través del pop.
La sardana és la firma catalana?
No. Les sardanes, com que les sardanes es ballen amb espardenyes, hi ha un fons d'un brou molt mariner, molt mediterrani, en fem un arròs. En aquest arròs hem fet mimètics uns pebrotets verds perquè a la zona hi posen pebrot verds en aquest arròs i el prota espardenyes. Ho presentem amb un cercle, ballant sardanes, les espardenyes amb els pebrots.
La imaginació i sobretot la tècnica a l'hora d'elaborar el producte és una de les característiques de tots aquests grans cuiners que tenim a Catalunya, però també és importantíssim aquest extens programa que dins d'aquest any servirà una mica per marcar fulls de ruta i per posicionar la gastronomia a Catalunya. Ambaixadora, moltes felicitats.
Moltes gràcies, us hi convidem a tots de participar-hi i de sumar idees, aquesta és la clau.
1, 2...
La Xinata fa temps que es dediquen a fer oli d'oliva. Aquesta empresa de Plasencia fa oli d'oliva verge i també una línia cosmètica en la que l'oli és el producte base. Ara, i seguint amb la filosofia innovadora de l'empresa, han presentat Alimentària una cervesa artesana, sense pasteuritzar i sense filtrar, elaborada amb malta i cibada i aromatitzada amb oliva negra. A l'estand de la Xinata vam tenir l'oportunitat de conversar amb Paloma Oliva, tercera generació d'una empresa familiar que innova contínuament. Ella ens explicava com és la seva cervesa artesana.
Intentamos innovar con productos nuevos, todos algo que tengan que ver relacionados con el aceite de oliva virgen extra, que es nuestro producto estrella. Y bueno, nos decidimos por la cerveza artesanal porque al final es algo que ahora mismo está muy de moda y queríamos innovar un poco y dijimos pues cerveza con aceituna negra.
Eso iba a decir, no habéis tenido bastante con hacer una cerveza artesanal, sino que además habéis sido valientes y le habéis dado un aroma de aceituna.
Sí, de aceituna negra, es la primera que hay en el mercado y la verdad que pues a la gente le está gustando bastante.
Oye, Paloma, ¿qué características tiene la cerveza? ¿Cómo la elaboráis?
Es una cerveza de fabricación artesanal, por lo que no está pasteurizada ni tampoco está filtrada, y lo que la caracteriza es que se refermenta en la misma botella para que se reproduzca el CO2, por lo que deja muchos sedimentos en el fondo que tienen mucha vitamina.
Es una cerveza, ahora que, como tú decías, está tan de moda el tema de la cerveza artesanal y que todo el mundo quiere probar, ¿es una cerveza fácil de tomar?
Sí, es una cerveza fácil, porque aunque sea artesanal, no es muy fuerte. Tiene un sabor más al final a aceituna, más amargo, pero es muy fácil de tomar. Es una cerveza rubia y pues pega con todo tipo de picoteo y no hay ningún, no es nada muy especial de sabor muy fuerte.
Porque hay algunas artesanas que es verdad que son más difíciles.
Son más,
¿no?,
difíciles, sí, porque tienen un sabor tan fuerte que igual te tomas una y no te apetece tomarte otra.
Oye, Paloma, la Chinata es una marca que va a continuar manteniendo ese nombre porque la tenéis posicionada en un ámbito y los productos nuevos que vosotros vais sacando anualmente siguen con el nombre de la Chinata.
Todos los productos que sacamos son con nuestra marca y con el nombre de la Chinata, porque además la biblioteca, también nuestras tiendas se llaman la Chinata y todos los productos los llamamos con el mismo, los designamos con la misma marca, sí.
Tú te ocupas en parte de la empresa de la exportación, ¿quiere decir que la Chinata mira para el mercado exterior?
Sí, nosotros principalmente, bueno, nos centramos en el mercado español, pero hace unos años empezamos a exportar ya y ahora mismo cada vez vamos creciendo más, ahora supone casi un 10% y cada año vamos incrementando, sobre todo vendemos en Europa y luego tenemos tiendas también en el exterior, en Sudamérica, en Noruega, en París, y aparte exportamos a Asia, o sea que nos centramos también mucho en seguir creciendo a nivel internacional.
¿Qué hay de ese bulo que dice que el aceite de oliva italiano sale de España?
Bueno, pues es algo cierto. Lo que pasa es que ellos llevan muchos años con el marketing, pero bueno, cada vez más empresas españolas están haciendo cosas muy bonitas con el aceite y cada vez vamos llegando a más países.
¿Con qué aceitunas elaboráis?
Con manzanilla cacereña de la región de Cáceres, sobre todo de la Sierra de Gata.
Paloma, el próximo producto, tenemos ahora la Chinata cerveza artesanal con aroma de aceite, de aceituna negra. ¿El próximo producto ya lo tenéis en mente?
Pues vamos a sacar ahora en la gama de cosmética un agua micelar. Eso es lo que vamos a sacar ahora, nuevo, esta semana además.
Muchísimas gracias, Paloma. Gracias. Que vaya muy bien alimentaria.
Gracias, encantada.
Entre els més de 300 productes que s'han presentat a Alimentària hi havia de tot. Snacks de pèsols, crema de xocolata elaborada amb llavors de lli, xiclets que porten cafeïna i equivalen a dos cafès, cacaolats amb un toc de cafè o un vermut ecològic. Això entre molts altres, eh? Nosaltres vam triar una distribuïdora de vins joves que treballen per tornar a posar en valor el porró. Sí, sí, el porró, tan nostre, tan català. La marca del porró és Porró Molón, ens ho explicava la responsable de màrqueting, Arantxa Sánchez.
Porró Molón nace de esa ilusión, incluso de esa necesidad que tenemos todos a la hora de volver a recuperar esos objetos que formaban parte de nuestra vida, que los recordamos con cariño y que lamentablemente han caído en desuso, pero que siguen ahí presentes, y existe una tendencia actual de volver a nuestro origen en líneas generales, y precisamente ha sido un poco la razón de generar y crear esta nueva familia de vinos, representada por el icono que es un porrón, Molón.
Habéis cuidado todos los detalles, porque para empezar el porrón es una pieza de artesanía interesante y bonita, pero además tenéis 5 vinos diferentes, unos con denominación de origen y otros sin denominación de origen, porque un poco lo que buscáis es que el vino reúna las cualidades apropiadas para ser bebido en porrón.
Sí, efectivamente, creemos que en el mercado ya existen muchas bodegas y muchos vinos que están elaborados para gente muy conocedora y muy experta en el mundo del vino, pero precisamente el porrón es un icono y un objeto que está hecho para que el vino sea compartido, es un objeto muy popular, y precisamente nosotros con esta gama de vinos pues queremos llegar al máximo de público, y eso significa que son vinos muy fáciles de beber, muy fáciles de tomar en porrón, muy fresquitos, vinos jóvenes, pero que todos reúnen un estándar y un mínimo de calidad precisamente elevado, porque dentro del proyecto Porrón Molón es algo que nosotros cuidamos, ¿no? Es la calidad y el detalle en todos los elementos, ¿no? Del proyecto, desde el vino, desde la botella, desde el porrón en sí. Efectivamente es algo que se trabaja con mucho cariño todo.
Vosotros habéis cuidado muchísimo con los enólogos de las diferentes bodegas que se elaboran el vino, las características que tiene que tener un vino justamente para poder ser bebido en porrón y que resulte agradable. Yo me imagino, habéis hecho blancos, rosados y tintos, con lo cual hay de todo para escoger. Yo me imagino que otra de las cosas a tener en cuenta es que el vino tiene que estar un poco fresquito, ¿no?
Sí, efectivamente, el vino fresquito sabe mejor, y precisamente una de las propiedades que hemos estudiado a la hora de innovar en nuestro porrón es la materia para elaborar el mismo, ¿no? Y entonces esta artesanía se ha hecho a base de una cerámica. La cerámica preserva mucho mejor la temperatura fresquita del vino. Puedes meter un porrón en la nevera con el vino dentro y el vino se conserva frío mucho más rato, con lo cual también es algo que hemos pensado, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de tomar nuestros vinos y cómo podemos hacerlo que sea de una forma de la experiencia mucho más lógica, ¿no? Dentro del proyecto.
Vosotros tenéis una web que es porronmolón.com, y ahí también hay un videoclip que explica un poco la filosofía de todo el proyecto.
Sí, efectivamente, creemos que este es un proyecto donde todos los procesos se han cuidado muchísimo, todos los detalles, y no es de menos en la elaboración del porrón que se haya cuidado, sino que hemos trabajado codo con codo con estos artesanos profesionales, gente que lleva muchas generaciones y que son oficios que se han perdido, y hemos querido ir de su mano, dejarnos aconsejar mucho también por ellos, porque son los expertos en esta materia. Y bueno, pues en este videoclip, como comentas, Carmen, puedes encontrar todos los procesos paso a paso de cómo se elabora un porrón y una artesanía. Y también creemos que eso es una cosa muy bonita y muy romántica, porque todos hoy día pues valoramos mucho todas las cosas hechas a mano. Y Porrón Molón queremos que sea un proyecto que se haga en España y que se preserve un poco ese oficio, ¿no?
Bueno, no hemos hablado de precios ni de distribución. Supongo que iréis a tiendas especializadas en vinos, en enoturismo, para hacer la distribución al usuario. Sí. Y no sé si en grandes superficies también. Pero ¿sobre qué precio podemos estar hablando en los vinos?
Sí, idealmente nosotros tenemos la intención y la ilusión de estar en la mayor parte de tiendas gourmets y tiendas especializadas en vinos, así como toda aquella hostelería que busque tener productos de calidad, productos únicos, productos bonitos y cuidados, para ofrecer algo distinto al consumidor, que creo que es algo que estamos todos un poco con sed de ello. Y en cuanto a la gama de precios, nos hemos posicionado en una gama media, muy coherente con nuestra calidad de los vinos y del producto. La gama de los productos sin denominación de origen se van a situar en un rango de precios de unos 7 euros, y los vinos con denominación de origen, pues unos 12,5-13 más o menos. En cuanto al porrón, de momento no lo vamos a comercializar como un objeto por sí mismo, sino que va a ir en un pack de regalo muy bonito para que tire el vino del porrón y el porrón del vino. Queremos que Porrón Molón Vino se beba en su porrón correspondiente, y este pack va a contener dos vinos y un porrón. Puede ser blanco o puede ser negro, porque hemos hecho dos porrones. El precio va a ser entre los 48 y los 58 euros, en función del tipo de vino que tenga esa pack.
Arantxa, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto, este bonito proyecto vintage que nos lleva a darle una nueva utilidad al porrón y a descubrir además una pieza de cerámica interesante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias por fijaros y por visitarnos. Un saludo a todos.
Doncs fins aquí la tria que hem fet del que anàvem recollint per Alimentària, una gran fira de productes d'alimentació i begudes que tancava les seves portes el passat dijous.